Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Penses que les relacions entre homes i dones haurien de ser més integrades i igualitàries? Escolta cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
La mayoría de los hermanos dejan de hablarse cuando les toca repartir la herencia de sus padres. ¿Quieres que este sea tu caso?
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Ràdio Estel. Lleida, 91.5.
Esteu escoltant? Debat a bat. El Bisbat de Lleida.
Salutacions cordials des del Bisbat de Lleida i des d'aquest programa en el qual comentarem les notícies dins de l'agenda i com a convidada especial avui la delegació de patrimoni del Bisbat de Lleida mitjançant la presència d'un dels seus responsables que és la tècnica senyora Mònica Gonzalo.
Som missioners pel baptisme. És la meva intenció promoure un mes missioner extraordinari a l'octubre del 2019, amb la finalitat d'alimentar la cremor de l'activitat evangelitzadora de l'Església Adjentes. Així, va anunciar el Papa Francesc en el Àngelus del diumenge 22 d'octubre, coincidint amb la Jornada Mundial de les Missions del 2017, amb aquest mes extraordinari de missió. Celebrarem el centenari de la Carta Apostòlica Maximum Illum, del seu predecessor, el Papa Benedicte XV. El mes missioner extraordinari, per a octubre del 2019, el celebrarà amb el lema Batejats i enviats, l'Església de Crist en missió en el món. El Sant Pare vol despertar la consciència de la missió a gentes i reprendre amb nou impuls la responsabilitat de proclamar l'Evangeli de tots. El mes missioner extraordinari recorda que la vocació cristiana neix en el baptisme i s'enforteix en la missió. Així, respon a la perenne invitació de Jesús. Aneu al món sencer i proclameu l'Evangeli a tota criatura. Complir amb aquest mandat del Senyor no és una cosa secundària per a l'Església, és una tasca ineludible, com va recordar el Concili Vaticà II, ja que l'Església és missionera per la seva pròpia naturalesa. Evangelitzar constitueix en efecte aquesta i la vocació pròpia de l'Església, la seva identitat més profunda. Ella, l'Església, existeix per evangelitzar, per a respondre a aquesta identitat i proclamar que Jesús va morir en la creu i va ressuscitar per tot, que ell és el Salvador vivent i la misericòrdia que salva. L'Església, afirma el Concili, ha de caminar per moció de l'Esperit Sant, el mateix camí que Crist va seguir, és a dir, el camí de la pobresa, de l'obediència, del servei, perquè pugui transmetre realment al Senyor el seu missatge. El Papa Francesc, en la seva vitalitat missionera, expressada en l'Evangelium Gaudium, va dir: la sortida missionera és el paradigma de tota obra de l'Església. Es tracta de posar la missió de Jesús en el cor de la mateixa Església, per així transformar-la, amb alegria. Si no tenim aquesta alegria, no podrem atraure ningú. Són quatre les dimensions que ens indica el Papa Francesc per viure més intensament el camí de preparació i realització del mes extraordinari missioner per l'octubre del 2019. Durant tot l'any, prepararem l'encontre personal amb Jesucrist, escoltarem el testimoni, serà important la formació missionera i entendrem què hem de fer amb el que anomenem caritat missionera. És per això que us invitem a participar d'una manera especial en aquesta preparació. Tots som missioners pel sacrament del baptisme. Eva Jorge, tècnica de la Delegació de Missions de Lleida.
Notícies del Bisbat.
Càritas constata múltiples vulneracions de drets als sectors agrícola, d'hostaleria i la de les feines de la llar.
Càritas Diocesana de Lleida va acollir el passat dijous 7 de febrer la presentació de l'informe Vulneracions de drets laborals al sector agrícola, l'hostaleria i les feines de la llar. Hilde Daims, tècnica de l'equip d'inclusió de Càritas d'Espanya, va presentar l'informe en un acte en el que també van participar representants de diferents administracions i institucions. L'investigació s'ha centrat en avaluar les vulneracions de drets en aspectes concrets, com són les condicions econòmiques, el temps de descans i el tracte laboral. Segons l'estudi, el 30% dels participants cobra menys del salari que li correspondria legalment. El 25% realitza hores extres sense remuneració i el 50% dels temporers cobren tot o part del salari en diner negre. A més, un 13% dels temporers afirmen haver patit amenaces i el 12% li han retingut la documentació. Per pal·liar aquesta situació, Càritas proposa posar en marxa els protocols internacionals contra el treball forçós.
Diverses poblacions de la diòcesi fidels a la tradició de Santa Àgueda.
Diverses poblacions de la nostra diòcesi, entre elles la Granja d'Escarp, Maials, Llardecans, Sarroca, Torrebessis i la Granadella, han celebrat la festivitat de Santa Àgueda, considerada la protectora de les dones. A la Granja d'Escarp, la festivitat va incloure el repic de campanes, el rosari, la tradicional processó pels carrers del poble i la missa. La celebració també inclou altres actes gastronòmics i festius. A Llardecans i Maials, les dones de les poblacions també van preparar les eucaristies molt participatives i es van beneir els aliments. Per un altre costat, Sarroca, Torrebessis i la Granadella van celebrar Santa Àgueda durant la missa del 3 de febrer, que va començar amb la benedicció i encesa de candeles, símbol de trobada amb Déu. Va ser el moment d'invocar a Santa Àgueda i a Sant Blai, testimonis de fe que ajuden els fidels en el seu camí espiritual.
La Codiar i l'Irel reflexionen sobre les figures del migrant i el refugiat.
La Codiar, Comissió Diocesana d'Ajuda al Refugiat, i l'Irel van abordar els dies 8 i 9 de febrer la qüestió dels refugiats, amb el seminari Era foraster i em vau acollir. El seminari va començar el divendres 8 de febrer amb una reflexió sobre la figura del refugiat i del migrant. El dia següent, la Codiar va explicar la seva tasca a Lleida en la conscienciació i la formació, per recordar la postura cristiana sobre la immigració. Per últim, el jesuïta lleidatà Álvar Sánchez va tancar el seminari explicant la seva tasca a Nador, al Marroc.
Entrevista.
Les delegacions del nostre bisbat són notícia al programa Debat a Bat per conèixer més de prop la seva tasca, la seva realitat i especialment per conèixer més de prop aquelles persones que treballen des de, a vegades, l'anonimat, però que tenen molta responsabilitat. I avui el nostre convidat, en aquest cas convidada, és Mònica Gonzalo, que és la tècnic de la Delegació de Patrimoni del Bisbat de Lleida. Mònica, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i si els diem que de professió és periodista, de la seva formació acadèmica és periodista, doncs la primera pregunta és què fas, en aquest cas, dins d'aquesta Delegació de Patrimoni com a tècnica?
Bé, gràcies a vosaltres per convidar-me i, bueno, us explicaré una miqueta. Jo porto des del mes de setembre al Bisbat de Lleida, al Departament de Patrimoni, i m'encarrego de vetllar una mica per tots els mobles, els béns immobles, perdó, del Bisbat de Lleida, en aquest cas, no? I llavors desenvolupem moltes tasques, entre les quals les més importants són, ja dic, és a dir, tenir en compte tots els edificis, tots els béns immobles que té l'Església de Lleida, no?, del Bisbat de Lleida, i sobretot intentar que estiguin sempre en el millor estat possible.
És molt ampli el patrimoni que té el bisbat de Lleida i suposem que en diferents indrets una mica complicat?
Sí, és molt ampli, és a dir, també et dic que tenim moltes... Això està dividit sempre en finca rústica, urbana, i llavors disposem de molts. Això no vol dir que som rics. Això és una cosa a tenir constància i sobretot és important dir i explicar a la gent que no perquè el bisbat de Lleida disposa de tants béns immobles, de tantes finques, és ric, no. La major part d'elles són finques que no tenen gaire valor i, a més, tenim tot el que són les esglésies, que són edificis de fa molt temps, de fa molts anys, i que necessiten tenir una cura i tenir un manteniment, que això és costós, no? I, bueno, estem parlant de molts diners i de molt esforç.
Estem parlant de temples que tenen unes característiques diferents, tots ells, no solament des de quan estan fets, sinó en quins anys van estar fets i en quin sistema d'edificació van estar fets. I, esclar, no és el mateix, suposo, doncs, acudir a un temple d'un poble que tingui unes característiques determinades d'una senzillesa a tot el que és el patrimoni d'un art determinat, que, per cert, n'hi ha molt dins de les nostres comarques que pertanyen al bisbat de Lleida. Com desenvolupeu la vostra feina?
Bueno, nosaltres principalment, bueno, jo que estic allí sola a la delegació, bé, estic m'encarrego de mirar una mica les necessitats que tenen totes les esglésies, no? És a dir, cada mossèn és responsable de cada rector, és responsable de la seva església, i llavors ells ens diuen què és el que està passant, no? Pues com està, si necessiten ajuda, si necessiten fer unes obres determinades. Llavors, el que faig principalment és vetllar per això i vetllar també perquè tot estigui en ordre a nivell de cadastre i de registre. No? És a dir, és molt important tenir-ho tot en regla. Nosaltres som partícips de tenir tots els papers ben fets i, per tant, això s'ha de mirar perquè sempre els tinguem ben inscrits i que, bueno, que cadascú tingui clar a qui pertanyen aquelles finques. No? I especialment el que treballem molt, ja dic, són buscar ajuts, ¿vale? Perquè, bueno, pues, malauradament, nosaltres no disposem de tot el capital del món, i són obres que, com dius tu, pues, són edificis emblemàtics, no? De béns d'interès nacional, que estan, bueno, que tenen molts anys, que tenen molta història, i la història requereix dedicació, temps i diners.
Sense dubte, també suposo que és part, aquest patrimoni, del que suposa l'administració de cada poble.
Sí, correcte.
El temple, el responsable serà el rector en quant als béns que tenen allà i aquests béns, tu parlaves de finques, a vegades al sentir finques un
sí,
pensa que estem parlant
de cases,
finques
vull dir
pues, territoris.
Sols, no? Terra.
El sol on està edificat aquella església, aquell temple d'aquell poble. Uh-huh. I després el que puguin tindre dins, no? De valor, les seves imatges, totes els elements que es necessiten per realitzar l'Eucaristia i les demés necessitats i prestacions que es donen a la població en general. Creus que estem suficientment identificats amb el que és el patrimoni i amb la responsabilitat que cadascú tenim com a, bueno, com a seglars, però com a creients?
Jo diria que no. O m'atreveria a dir que no. És a dir, jo crec que nosaltres, bueno, les persones que hi creiem i que anem, no? Pues, participem de la missa, jo crec que moltes vegades no n'ets conscient d'on ets, no? És a dir, d'una casa que té un valor històric, un valor artístic, com bé has dit tu abans, i això és una cosa que nosaltres moltes vegades no ho valorem. És a dir, nosaltres anem pues, tres quarts d'hora, no? Una hora, que és el que dura la missa, i llavors marxes cap a casa, però no marxes amb aquella sensació d'haver-te assabentat que allí dintre hi ha valor, no només artístic i religiós, sinó és un valor amb el que tu t'hauries d'identificar com a creient, no? És a dir, com a comunitat religiosa. I moltes vegades no en som conscients.
No som conscients potser perquè també hi ha moltes mancances d'informació, però sobretot molta realitat de no saber massa quina és l'obligació que tenim i com se pot arribar a saber aquella necessitat. Coneixem temples que doncs, per la seva construcció últimament han tingut unes problemàtiques importants de derrombaments, de situacions que segurament fan també que la manca de sacerdots i aquesta distribució dels sacerdots per complir la seva tasca pastoral potser també influència en que directament és més la gent que viu en aquell indret que el propi rector que els hi toca anar a diferents pobles.
Clar, jo penso que potser haurien de tenir en compte com està la gent identificada amb aquell temple, no? Mm-hmm. És a dir, a tots ens agrada arribar a Lleida a veure la Seu Vella, però la Seu Vella no es cuida sola, no? I com això, doncs, totes les esglésies i tots els pobles tenen un edifici emblemàtic des de fa molts anys. I si anem a... Bueno, ara penso, per exemple, els pobles de Castella, no? Pues tu vas cap allí i tu veus un poble, abans de veure el poble sempre veus el campanar, no? Per tant, és com una imatge, és com un...
Una referència,
clar. Exacte, de que tu estàs arribant a un poble, de que allò és teu, i després que la gent que viu al poble, si allò desaparegués, suposo que ho trobarien a faltar. Però és veritat que, bueno, que nosaltres, o els mossens, no, els rectors de cada parròquia, és cert que ells són responsables en la mesura que poden de lo que passa a casa seva, no? Jo sempre els dic que, bueno, això és casa teva, això ho has de cuidar com si fos casa teva, però, clar, ells tampoc tenen ni recursos ni tot el temps del món per estar allí, no?, constantment.
Parlem de recursos. Ara, precisament, al mes de febrer, normalment és quan se distribueix, no? Feu els pressupostos, feu l'inventari, sabeu el que es necessite i d'on sorgeixen aquestes ajudes.
Mira, nosaltres ara, al mes de febrer, s'ajunta una mica tot. Estan les subvencions internes del propi bisbat, que són les que, bueno, ens fem una reunió al febrer, a mitjans de febrer, i llavors allí nosaltres portem totes les necessitats d'aquelles esglésies que estan pitjor, perquè totes no les podem abastir, i llavors el que fem és portar els pressupostos i mirar a veure si el Consell d'Economia ens pot ajudar per donar patrimoni, per donar-nos diners. Llavors, sempre comptem amb una quantitat que ens dona la Conferència Episcopal. Però, clar, estem parlant d'una quantitat que està al voltant dels 100.000 euros. Clar, potser la gent dirà, ostres, 100.000 euros són molts euros. No. És a dir, si tu tens una església on has de reparar una coberta, només la coberta ja pot costar 120.000 o 150.000 euros. Per tant, clar, no podem autoabastir a tothom, no podem arribar a totes les esglésies, i el que sí que demanem moltes vegades, i del que es nodreix la major part d'aquesta tasca, és de subvencions públiques, és a dir, diputació, ajuntament, etcètera, no? I per això és molt important crear sinergies entre ajuntament i església, dintre el mateix poble.
Els nostres ajuntaments comarcals estan compromesos?
Sí, la major part d'ells, sí. Mm-hmm. Si et podria posar exemples, doncs el més conegut, o el que estic treballant, moltes vegades treballem amb ells i que ens ho faciliten molt, és l'Ajuntament d'Alpicat. Mm-hmm. O sigui, és treballar així, doncs, dona gust, perquè són persones que ells entenen que l'església forma part de la història d'aquell poble. I, per tant, aquella església, si necessita ajuda, i alguns la pot donar. Nosaltres, el que sempre diem és que hem de ser transparents amb els números, no? I nosaltres no som rics, ni el bisbat té tots els diners del món, ni tenim dos bancs darrere que ens avalen, no. És a dir, són diners que nosaltres demanem perquè no els tenim. Llavors, si nosaltres en tenim una part que ens dona la Conferència Episcopal, perfecte, l'hem de repartir, no? Llavors hem de repartir en 3, 4, 5 les esglésies que més ho necessitin, no? Ara, després, també hem de demanar ajuda a nivell públic, i llavors demanem ajuts a l'Institut d'Estudis Ilerdencs, que la major part d'ells a vegades ens ho donen, i bueno, n'estem molt contents perquè ho necessitem, i els ajuntaments, si posen de la seva part, guanyem molt amb això, no? Perquè ells fan conscients al poble de que és una cosa que és important per ells i que el poble ha de ficar una mica de la seva part perquè allò continuï.
Era important atensar-nos a la realitat de la delegació de patrimoni, precisament per donar una mica resposta també a molts comentaris, moltes preguntes que a vegades es fa, segurament que aquell que no coneix tant la realitat del seu voltant, per poder juzgar sense conèixer la realitat, perquè has parlat en dos o tres moments, Mònica, de nosaltres no som rics, són esglésies, són temples que estan realitzats en una època en la qual la construcció potser doncs ara s'està mobilitzant el seu deterioro, etc. Això vol dir a nivell delegació i a nivell bisbats, i segurament que és la majoria realitat, no solament de Catalunya, sinó de tot el territori i de molts altres llocs i altres nacions. Però quan se diu, és que l'Església en general té moltes propietats, és que l'Església és rica, doncs que es venguin coses importants que té l'Església per pal·liar la fam al món, tot això és absurdament comentat, però desconeixent totalment la realitat de el que és l'Església i què és el que té l'Església a nivell de patrimoni per poder pal·liar aquestes necessitats.
Sí, és a dir, jo sempre ho dic, i des que treballo aquí encara més, no? És a dir, l'Església no és rica, serà rica en fe, però rica en diners, no. I precisament això és el que... O sigui, el nivell de despreniment que hi ha a nivell econòmic no té res a veure amb la societat. És a dir, les persones que som creients, les persones que ens dediquem a això, no?, en aquests moments, veiem que, és a dir, nosaltres no podem pal·liar, però ni, no nosaltres, ningú, És a dir, hauria de ser un treball de tota la societat.
Naturalment.
És a dir, jo crec que agafar i dir que bueno, pues el calze que té una església i que amb això es celebra missa, bé, hem d'entendre la importància per a què serveix el calze, què simbolitza el calze. Per tant, si algú entengués aquell símbol, no pensaria mai de dir, escolta, pues ho venem. No, és a dir, és que aquell calze no l'ha comprat el mossèn, no l'ha comprat el bisbat de Lleida. Segurament és un regal, estic segura, i en la major part dels casos 100%, de que són regals de la comunitat que fan al mossèn. Perquè tot això té un sentit bíblic, no? És a dir, que no solament és un sentit físic, no? De toca una cosa que és d'or, mira, la vull afundir i la vull vendre. Això no és així, no? Llavors, amb això no es pal·liarà la fam. Llavors, no hem de barrejar coses. I hem de ser conscients, hem de ser realistes, senyors. És a dir, l'Església no pal·liarà la fam que hi ha al món. La fam no l'ha provocat ella tampoc. És a dir, que en el fons hem de mirar una mica de filar prim quan diem aquestes coses, no? De dir, ostres, si lo fàcil és perquè, com que ara l'Església està en el punt de mirar, pues llavors els diem que venguin els seus edificis i que amb això s'enriquecerà tot el món, no? Bueno, pues això no és així. És a dir, cada església intenta vetllar pel seu patrimoni. Ja dic, no tenim coses de molt valor, és a dir, i no hi entraré ja ni en d'altres històries com l'art sacre. Tot això no hi entraré, però són coses de valor que cada institució, qualsevol institució vol tenir i necessita. Aquí es necessita per poder dur a terme una cosa tan senzilla com l'Eucaristia, és a dir, no hi ha més. Per tant, jo crec que amb això no és ni tan sols una solució, sinó jo crec que és com un desconeixement de tota la formació que hi ha darrere i tota la, diguéssim, com la realitat que viu l'Església i que és el que realment vol transmetre.
I tota la importància que té, sense dubte, pues, tot allò que és la litúrgia i que realment és patrimoni que es té després dels segles dels segles i quan se fa una cerimònia, quan veiem per la televisió diferents retransmissions de segons quins actes, doncs sembla que sí, no? Que cada vegada menys, afortunadament. Cada vegada és més senzilla la celebració de qualsevol acte, cada vegada més atansadora al poble que l'està visquent, i ja pues, doncs, no cal dubtar-lo ni dir-lo, tenint el papa francès que tenim, que és el prototipo de l'austeritat, de la transparència,
De la senzillesa.
D'afrontar els problemes tal com venen, i de a vegades, doncs, fins i tot, amb un llenguatge que, de moment, quan se sent, costa segurament d'interpretar amb la realitat santa que ell l'està dient. Però tornem a un altre aspecte. Mònica, dius que estàs fa uns mesos treballant al bisbat. Què ha suposat per tu?
Bueno,
una periodista que havia exercit la seva feina en uns altres llocs i de moment li diuen vols... Bueno, no ho sé, com t'arriba a tu la possibilitat de ser tècnic?
M'arriba perquè bueno, coneixia el senyor bisbe i bueno, pues, fa uns mesos la veritat és que bueno, pues, jo no em dedicava a això, no em dedicava a una altra cosa i llavors en una d'aquelles converses que vaig tenir amb ell, que li vaig traslladar pues, la meva inquietud de poder pues, treballar en un altre lloc, no? Doncs ell em va trucar molt amablement i em va dir això, pues, la persona que tenim aquí ens marxa, sé que... Ell m'ho va dir tranquil·lament, em va dir, sé que no és lo tuyo, però si t'interessa, no? I llavors també penso que bueno, pues que me va trucar tenint aquella confiança de conèixer-me d'abans, no? És a dir, trobo que també per aquesta feina és una cosa important, és que aquesta feina la pot fer gairebé tothom, no? És a dir, és una feina que t'hi dediques, que aprens molt, però has de tenir una vessant catòlica, no? Una vessant creient.
I sobretot has de tenir una predisposició i una formació per saber com canalitzar tot aquell esforç que es fa, que no és fàcil, i que cada un tenim una manera de veure les coses, cada poble té les seves circumstàncies. Sí, què t'ha portat?
Mira, a mi m'ha portat, personal? A nivell personal, home, he crescut molt, i, bueno, perquè coneixes a gent, coneixes a pobles, coneixes a gent, alcaldes, institucions i mossens, no? I llavors, és una mica buscar aquestes sinergies entre tots plegats, no? És a dir, entre aquelles, bueno, el que dèiem abans, no? Aquelles tensions que pot haver a vegades entre administració i entre bisbat, no? És a dir, una mica pues, limar les perezas, no? Que es diu. I llavors, jo estic molt contenta perquè he après. També et dic que sóc una persona que m'agrada aprendre de tot. És a dir, jo sí que sóc periodista, però no me quedo en el periodisme només. Bueno, jo a casa meva tinc molta gent de dret i m'agrada molt redactar, m'agrada molt parlar, i llavors això ha suposat que també he tingut que redactar moltes coses, he tingut que llegir, i tot això són coneixements que un va aprenent, no? Per tant, estic molt contenta.
Identificar-se amb la feina, perquè tots ens beneficiem d'aquesta realitat, de la professionalitat que també el nostre bisbat va adquirint mitjançant els professionals que esteu treballant i que es necessitaran molt més amb aquesta tasca. Mira, nosaltres tenim un temps molt limitat, sembla que no, però el rellotge ens marca. Estem acabant el temps de la nostra entrevista entrevista. T'agraïm, Mònica Gonzalo, l'esforç que estàs fent per treballar, identificar-te amb la realitat de tota la nostra comarca i especialment de tot allò que depèn del Bisbat de Lleida. I, per tant, m'agradaria, com sempre, proposem als que venen que fossis tu la que acabis aquesta entrevista amb un missatge. La seva rialla sempre ha estat que ens ha fet entendre que realment anem bé, que hi ha bones sinergies, que s'han de tensar les institucions i el poble en si, sigui creient o no ho sigui, però també sempre queda, no?, aquella frase que ens pots dir o aquell pensament que tu vols que quedi aquí avui com a presència de la Mònica Gonzalo al programa i a l'espai de les delegacions del Debat Abat des del Bisbat de Lleida.
Bé, gràcies. M'ho has posat difícil, dir-ho tot en una sola frase, no ho podria dir. Però, bueno, em ve al cap, mira, de dir que pensem quan pensem en el bisbat, i tots, des del punt de vista de patrimoni, jo parlo, des del nostre departament jo podria dir que la gent tingui en compte que una església, així com qualsevol altre edifici arquitectònic, no?, té un valor històric, una memòria històrica. I si nosaltres podem presumir d'alguna en aquest país, no?, és que tenim memòria històrica. Per tant, crec que aquella memòria històrica s'ha d'intentar defensar, s'ha d'intentar conservar i respectant sempre el sentit religiós que pugui tenir.
Mm-hmm. Respecte i realitat amb tot allò que nosaltres volem creure i creiem.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
L'ensenyament de la religió. Benvolguts diocesans. He escrit o parlat diverses vegades sobre el tema de la religió a l'escola. Em preocupa molt, no només com a exigència de la meva missió episcopal, sinó com a convicció ciutadana d'ajuda a la formació integral dels alumnes que no han de perdre mai les arrels que constitueixen la seva cultura i la seva vida. Em disgusta la polèmica sobre les qüestions fonamentals de l'existència. Per suposat que hi ha temes opinables amb postures i arguments diferents i oposats. La pluralitat és essencial en un sistema democràtic i la convivència es construeix amb pauses i amb paciència a base de respecte a les persones que opinen diferent. Però això és una condició que interessa a tothom. No és una cosa que obliga a uns més que a uns altres. Malgrat tot, amb la lectura d'algunes col·laboracions periodístiques i amb les paraules i actes d'alguns responsables educatius, s'arriba a una precipitada conclusió sobre l'ensenyament de la religió a l'escola. És una imposició per a tots els que trepitgen les aules. O bé és una relíquia del passat, o bé és una matèria que no només s'imparteix en el nostre sistema educatiu, o el que és pitjor, és un instrument per radicalitzar o fanalitzar les consciències dels més joves. Com podem entendre, no estic d'acord en cap dels supòsits descrits abans. Sols ens centraré en un tema, el que no som nosaltres, els únics que manifesten una altura de mires presentant la religió a la nostra escola. No sols l'article 27 de la Constitució espanyola, sinó també l'article 18 de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l'Infant, o la Declaració Universal dels Drets Humans, ja de l'any 48, o l'article 2 del Protocol Addicional del Conveni Europeu dels Drets Humans i de les Llibertats, o la Declaració de la UNESCO, o l'article 18 del Pacte Internacional dels Drets Civils, i tants altres. Porta l'esmentada llarga referència legislativa sobre aquest tema per informar del que es fa en l'actualitat a Europa. En tots els països, en molts, s'imparteix aquesta matèria. Sols en dos, França i la República Eslovena, no es posa l'escola en el centre de la classe de religió. Tota la resta, d'una manera confessional o cultural, s'imparteix a Itàlia, Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, en pràcticament tots. No és una situació rara nostra. Existeix molta bibliografia sobre aquest tema. Podeu recórrer a ella. Apunteu als vostres fills i nets a la classe de religió. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
I així hem arribat al final del nostre programa. Salutacions cordials des del Bisbat de Lleida i fins al proper programa, si Déu vol.